Judicial al poble de Badajoz intenta recuperar la normalitat mentre continuen els registres a la casa on s'han trobat els ossos de la víctima.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Heu de saber que Palma no ha aconseguit ser finalista per convertir-se en capital europea de la cultura 2031.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i que ara tenim la Marga Cifra, que és aquí amb nosaltres, el control tècnic. Moltes gràcies, Marga. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 600 anys de l'inici de la llotja de Palma, bé, de l'assignatura del contracte, perquè se... més rigorosos que va donar lloc a la llotja de Palma, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocàvem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I no sé, arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tento. Ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Celestí Olivent.
Som aquí.
Miquel Jung.
Bon dia.
Exactament, va ser 11 de març de 1426 que es va signar el contracte entre representant del Col·legi de la Mercaderida i el mestre falanitxer arquitecte Guillem Sagrera. Ho direm bé perquè he dit el contracte, però va bé especificar-vos per això que hem parlat d'aquests 600 anys de la llotja, que ara es fa aquest cicle de conferències a l'Arxiu de la Reina de Mallorca, que podeu consultar de programació si vos interessa aquest tema. Però bé, avui en tenim d'altres de tema.
600 del Consolat demà.
Exacte. Que encara, més 100 anys més antic el Consolat demà, que mos va dir n'Albert, que l'haurem de convidar un dia per parlar només de Consolat. Avui hem fet la llotja, un dia farem el Consolat així, anant parlant de tot plegat. Ara, però, com vos dèiem, hem de parlar de Palma, perquè tenim una notícia que ens entristeix, perquè Palma no serà capital europea de la cultura 2031.
I d'així, Palma no ha aconseguit passar a la fase final de les candidatures que optaven a ser capital europea de la cultura el 2031. D'entre les 9 ciutats candidates, la comissió d'experts ha triat com a finalistes Càceres, Granada, Las Palmas de Gran Canària i Oviedo. Segons han assegurat els experts en roda de premsa, aquestes ciutats són les que tenen un major potencial. Ara, aquestes quatre ciutats tindran 9 mesos per millorar la seva candidatura. A mitjans de desembre, encara no se sap la data exacta, es farà una altra comissió d'avaluació i es triarà la ciutat que compartirà la capital cultural europea amb Vitoriosa a Malta. I d'aquí un mes aquest comitè d'experts publicarà els informes d'avaluació de les 9 ciutats que eren candidates. Així mateix, en la roda de premsa han animat aquestes ciutats a aplicar i tenir en compte algun dels projectes culturals que s'havien plantejat per aquestes candidatures.
I de... no poden dir molta cosa, que m'ho sap greu, que estan tristos no haver pogut arribar en aquesta final.
Bé, que s'ha fet un projecte que s'aprofiti i que algunes d'aquestes propostes com animaven el comitè d'experts que se duguin a terme.
Tot el que sigui Jaime Martínez ja ho va dir, que encara que Palma guanyés o no guanyés aquesta capitalia europea de sa cultura, molts dels projectes que pensaven posar en marxa ens posaran en marxa igual, perquè era una aposta decidida per ciutat. M'ha sabut greu, jo ho vaig dir, i bueno, ara ho em fotre de mi, que hi hagués Les Palmes i Palma,
ja no te va agradar.
A mi ningú me lleva d'escap.
Trobes que ha estat una confusió?
Jo crec que sí.
S'han confós, en el sobre posava Palma i...
És que me sap molt de greu.
Havien de
però...
triar una illa.
I... Sí, però en tema cultural, en tots els respectes cap a Canàries, que tenen indrets meravellosos i tal, però comparar les Palmes amb Palma, tinc ganes de que publiquin aquest comitè d'experts quins han estat els requisits que han fet que la balança s'inclinés cap a les Palmes de Gran Canària i no cap a Palma que nostra.
Haurem
si
d'esperar
no
un mes per tenir aquest informe.
Perquè, per exemple, Càceres és preciós, té un centre històric que és meravellós, podem pensar en Oviedo,
només
perquè en Clarín s'hagués inspirat en Oviedo per fer la regenta, lo que era Vetusta, ja també li podies donar un rotllo cultural que potser nosaltres no teníem.
Granada però, també.
Granada gran no dir res. Jo m'ho pensava que la gran...
Supos que serà Granada.
Sí, jo m'ho pensava que la gran opositora de Palma era Granada.
Sí. Bé, jo no he estat a
per tant, Granada,
Les Palmes.
Granada, ha passat.
Les Palmes tampoc. De Càceres tampoc. Però Oviedo
i Granada sí. Que hi ha família i Les Palmes i per això ho dic, no ho entenc.
No.
Ja està.
No ho entenem. Deixem-ho aquí, no podem dir molta cosa més, però...
No, perquè va perdut en Burgos, per exemple, m'hauria estat una mica més igual, perquè té aquella catedral, que és ruta de la UNESCO, però...
Tu creus que han embullat els sobres?
Mira, ara direu, ho fa per riure. No, la meva teoria és que moltes vegades la gent llegeix en diagonal. I Les Palmes, Palma, això han boiat. A partir d'ara, si mos han de presentar a qualque concurs...
I més he de dir, jo m'he mirat la roda de premsa i la persona que llegia els sobres de les ciutats que eren finalistes no era espanyola, no sabia xerrar molt bé espanyol.
Però el comitè d'experts és expert que no llegeix en diagonal.
Aquesta gent
coneix
el mapa d'Europa.
I no llegeix en... Perquè han de llegir bastant.
A mi, jo vull es bar.
Jo
vull
jo
es bar,
això, que no era espanyol,
per saber si aquell
sobreposava
Palma o Les Palmes. No m'alerta. Vos imagineu que fos? Ara vull que parlen dels Oscars com es dia de La La Land. Que varen dir, Andy Oscar goes to La La Land. Sí. I varen dir, no, Moonlight.
Seria graciós. Seria graciós.
Seria meravellós.
Ara que passés això aquí i diguessin, no, al final Palma... Era Palma, no Les Palmes.
I això quan passarà, però?
No ho sabem.
No, si no ha passat ja, crec que...
Directe.
Si no ha passat ja, crec que
això
no.
Pot ser pas un metavers.
Ah.
Però bé, ja està. Un disgust.
Un disgust gros, duim. Bé, següent tema. Ara vos hem d'explicar que ja sabeu que hi haurà un simulacre enguany de l'eclipsi solar. I, per tant, preparen com fer aquest simulacre i com fer perquè no hi hagi col·lapses aquests dies d'agost.
Like a shadow on the all of its own.
Com bé sabreu, el proper 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar total, un total eclipse no de of our hearts, sinó de sun. I les Illes Balears som una zona privilegiada per poder observar-lo bé, encara que no ens hagin triat capital europea de la cultura.
Sense capital d'eclipse.
Exactament, d'eclipse capital.
Sí. Per Espanya, que també se morava l'eclipse. Capital. A la península.
No tan bé com
no tan bé.
No, a Balears se morava molt bé.
No, és que, de veres, m'heu d'enfonsar tots els gags avui.
No.
Bona.
Això ha generat molta expectació i farà que molta de gent vulgui viure aquest fenomen i s'apropin molt de turistes a les illes. Per evitar un col·lapse, el govern ja fa temps que fa feina en la prevenció per aquesta cita i ja hi va convocar un ple de la comissió per a la gestió de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, que m'encanta el nom d'aquesta comissió.
Jo també m'ha sorprès aquest
nom. Jo a partir d'ara, fascinat. Una de les iniciatives que es varen presentar va ser un simulacre de previsió de visibilitat. Seran els dies 29 i 30 d'abril quan s'espera que hi hagi unes condicions i una visibilitat similars a les que hi haurà el dia de l'eclipsi. Aquest simulacre permetrà analitzar diversos escenaris possibles pel dia de l'eclipsi, poder aproximar-se als llocs on se podrà observar millor aquest fenomen i crear un protocol d'actuació que tingui en compte la mobilitat, protecció civil, prevenció i gestió de riscos mediambientals. El govern també prepara una campanya informativa amb recomanacions per observar l'eclipsi i també un curs de formació per al professorat perquè puguin informar bé els seus estudiants sobre aquest fenomen astronòmic.
Nosaltres aquest
curs ja l'hem fet. Nosaltres ja l'hem fet
perquè...
Sí. Home, és que jo fris que si jo faig comptes posar aquesta cançó quan hi hagi l'eclipsi.
Bé, va venir actuar perquè torni.
Així en bucle 10 o 12 minuts que dura. No durarem molt.
No és breu, vull dir, no és una cançó curta.
Així com cantaran la Balanguera i que també soni...
Exacte, que soni tot l'Eclipse of the Heart.
Sonarà 3 vegades, a la millor, durant l'Eclipse.
Com si n'ha de sonar 4.
Sí.
Jo tot allò que sigui per anar a Bonnie Tyler. Ara, recordeu, no se pot mirar directament l'Eclipse.
No
volem problemes perquè podeu...
Ni radiografies.
Ni amb ueres de sol.
Ni radiografies.
Ni ueres 3D, ni...
Ueres especials d'Eclipse. Ai, ara no ho tinc apuntat aquí, ho tinc a la redacció. Hi ha un número d'ISO, recordeu-ho, que vos va dir en Pep Marcús, des Club Newton.
Recupereu-vos l'entrevista.
I allà van donar totes les tresques per poder mirar aquest eclipsi en total seguretat.
I si voleu fer la prova, jo el tinc apuntat també en el calendari, 29 d'abril a les 7 del cap vespre.
Se donaran les mateixes condicions, més o manco.
A partir de les 7.
Si observeu des del punt on sou, sabreu més manco com serà dia 12 d'agost.
Jo m'he apuntat a les 7 perquè crec que era les 8 i busques, que quan se vora.
Bé, però per començar a agafar jo
i començava a veure bé on voleu anar, que no tothom fa falta que vagi a la Serra Tramuntana perquè també se veurà per altres bandes de Mallorca, també ho hem de recordar.
Se veurà de moltíssim
de Mallorca, de Menorca.
És a dir, l'eclipsi se veurà des de molt de punts, allò que no se veurà serà la posta de sol, que era allò que deia en Pep Marcús, que sí que necessites una visibilitat especial. Però tot i així, jo en l'eclipsi pens que mos poden donar per conformats.
I després hi ha les llàgrimes de Sant Llorenç.
Exactament. Sí, és que passa
serà un
allà
dia complet, això.
Sí, però bé, això ja és cada any i és de més aquest dia, més o menys.
Perquè dia 12 d'agost no feis compte de fora de Mallorca.
No ho sé, jo.
No ho crec.
Encara.
No, supos que no.
Així com s'està posant el món.
Ja, és complicat, eh?
No saps què passarà
sortir d'aquest nostre.
Sí. Però bé, ja ho sabeu, simulacre, apuntau 29 o 30 d'abril, fem aquest simulacre, mos conscienciam de que hem de ser respectuosos perquè vagi tot bé el mes d'agost. Acabam aquest programa amb música perquè ara vos hem de comentar totes les notícies relacionades amb aquesta cancel·lació que ja vos avançàvem ahir del concert de Morrissey a València.
No sé si tothom deu estar assabentat d'aquesta notícia viral de la setmana, però bé, l'explicant des del principi, perquè el cantant Morrissey, ets líder de la mítica banda de Manchester, The Smiths, que escolten de fons amb aquesta cançó titulada The Charming Man, ahir havia d'actuar a València, a un auditori del Palau de les Arts, que havia exaurit totes les entrades el mateix dia que les havia posades a la banda, però al darrer moment va cancel·lar aquest concert, el primer concert que havia de fer a l'estat espanyol després de 10 anys sense actuar-hi. I per què el va cancel·lar? I l'equip del cantant va publicar fins a 3 comunicats a la pàgina web explicant els motius. En el primer comunicat deien que després de 2 dies a la carretera havia de fer un viatge des de Milà fins a València. En Morrissey va arribar a l'hotel de València dimecres i li va ser impossible dormir durant el vespre per culpa d'una festa d'electrònica que hi havia a una plaça propera d'aquest hotel amb motiu de les falles.
Això, aquest era sí, sí. El motiu número 1.
El motiu número 1, que no va poder dormir.
Sí. A veure, que per falles a València a Trull...
A Trull, hi ha festa.
Ja, tu ja saps, si vas a València per falles, a Trull. Morrissey, apunta-t'ho.
També t'he dit, en dimecres... Tot lo
Palma, vespre. Les Palmes. València, falles, Morrissey. La gent no llegeix. La gent mira. La gent mira els documents en vertical. En vertical, no, en diagonal, perdoneu. I no llegeixen res. Palma, Les Palmes. En Morrissey li ha dit, vés-te'n a València.
No, i en Morrissey.
Informa't d'allò que passa.
Exquisit, tan exquisit.
Clar, també
és hotel.
Problema de seu
un
problema
de seu equip, que té una biografia, té la biografia que té, la seva, i que vols que te digui, a qualque festa de música electrònica haurà anat,
segur.
I no entén encara aquest Trull.
Segur, també culpa del seu equip per...
Bé, exacte, té un
orient
de saber
que són les falles i que no,
i que si no, no dormis dins València, amb el d'hotel fora de València.
Segur que posa moltes condicions, segur, el seu contracte, per tant, bé... se podien haver això, informat una mica.
I a més, una bona mascleta. Allà,
sí, clar, sí.
Que val més.
Pobre,
Morrissey.
No va poder dormir. I, sí, jo que m'ha cridat més atenció d'aquest primer comunicat és que el cantant diu que el va deixar aquest vespre en un estat catatònic.
Catatònic.
Catatònic, aquesta paraula jo... Bé, me sembla perfecta. En un segon comunicat ja anunciava que no faria el concert, perquè en el primer no l'havia cancel·lat encara, només deia que no havia pogut dormir.
Ai.
En el segon ja va anunciar que no faria aquest concert, però deia que no el cancel·lava, sinó que les circumstàncies no ho feien possible. Ho feien impossible en aquest concert. I en el darrer comunicat, en Morrissey descrivia el vespre d'hotel com un infern indescriptible i també assegurava, atenció, que tardarà un any a recuperar-se.
Ah,
que això ja és una exageració.
Un any.
Un any i que queda curt, diguem-te un any. Així que...
Que vol dir que no actuarà més?
No ho sé.
Té concerts
no
per endavant.
Té concerts, sí. Un demà i un dilluns.
És un senyor que se pot permetre un determinat moment a les 2 del matí, no pot dormir a una festa, agafes i te'n vas a un altre hotel. És a dir,
sí.
No és una persona que no se pugui permetre agafar un taxi a mitjanit.
I una cosa que xerràvem avui de matí amb en Celestí.
Però clar, ja és un estat d'ànim que supos que no te permet dormir, no ho sé.
Una cosa que xerràvem avui de matí amb en Celestí és que no mos creïm que hagi fet de Milà a València en cotxe.
A mi m'acosta creure.
Una persona, pot ser. Tant de dobbes com en Morrissey, jo crec que va agafar un avió. Jo diria.
Són molt de quilòmetres,
no? Però a volar.
També,
pot ser.
A vegades hi ha motius que se mos escapen.
És molt seu, en Morrissey, sí.
No, i mos han de creure el motiu.
Sí, mos l'han de creure, però sí. Ara bé, que en Morrissey canceli concerts és un fet molt habitual. De fet, segons assenyalen alguns mitjans, les promotores musicals diuen que fer feina amb aquest artista du molt de mal de cap.
Sí?
Molts. Perquè cancel·la el 30% de les seves actuacions.
Jo t'anava a dir, crec que en deu més de cancel·lats que de fets.
Sí. De fet, jo avui he investigat un poc, existeixen webs, saps que els fans duen el recompte, i segons diuen, en els seus 40 anys de carrera ha cancel·lat un total de 408 concerts. Poca cosa.
Genial.
Que són moltíssims. Hi ha gent que no en deu haver fet tant de concerts. I aquestes cancel·lacions sempre estan envoltades de polèmica. L'any passat, per exemple, No va actuar a la noche del Botánico de Madrid per culpa d'una sinusitis aguda, segons ell, però és que n'hi ha hagut de molts sonades. Moltes vegades, no només una ni dues, ha cancel·lat concerts o ha baixat de l'escenari perquè en el recinte feia olor de menjar can, de can, perquè ell era vegà.
Ja fa anys.
I no volia actuar.
Clar, jo
l'he viscut, perquè fa anys el vaig poder veure en els sos de Múrcia i va...
I va tocar?
Va tocar.
Una estona, no?
No, va fer els concerts, va fer tots els concerts, però va fer aturar tot el festival. Els assistents ja ho sabien, que en aquella hora...
No podien sopar.
Només actuava
no se podia
ell
menjar.
I totes les paradetes de torradores, tot aturat. Jo crec que d'haver és una hora abans del concert.
Aquí,
tot i que, clar...
Aquí va començar tot.
Les torradores encara feien...
Si m'haguessin dit que no...
De torrat, però en el moment del concert no torrat.
Sos Múrcia, i de sos Múrcia, fatal.
No, ja ho havia fet altres vegades.
Perquè per culpa vostra, la gent trabuquedeta trabuca més. Perquè si ningú per peu en paret i li diu per aquí no...
Tot és
culpa de... I la gent posa tot un festival per...
Són condicions que posa, són condicions que posa.
Tot és culpa d'entre les tios.
I varen reajustar horaris, però en el moment que actuava en Múrcia no actuava cap altre grup més.
Quan més contau, pitjor me cau.
No, de fet, això ho ha fet altres vegades. En el Coachella va arribar a baixar de l'escenari i tot perquè feia olor de cant i no volia actuar. Però nosaltres coneixem una persona que és molt fan de Morrissey, que coneixem bé aquí ve tres ràdio, en Mònica Borràs, de l'Aviador, que mos ha volgut explicar...
Ja l'ha patit, eh?
L'ha patit, i no sé si el tornarà a patir aquesta setmana. Mos explica les experiències que ha tingut amb aquest artista.
Ser seguidor de Morrissey avui en dia és una aventura d'alt risc, i més si no vius a la ciutat on convoques concert. Jo vaig tenir la sort que el vaig veure ara fa, no sé si 13 anys o 14, que va anar a tocar a Barcelona. Després va tornar cada de 2 o 3 anys, però no hi vaig anar i sempre m'ha sabut greu. Per això l'any passat, després de 10 més o manco sense tocar, quan va anunciar el concert a Madrid, me vaig decidir, tot i que coincidia amb el Mallorca Live d'aquí. I el vespre abans el va cancel·lar. Bé, els seguidors ho tarda d'adaptar, però el vera que no sé si pensa realment en tota la gent que s'ha de desplaçar, que no viu a la ciutat on convoques concert.
Mònica, que diu que els seguidors s'han d'adaptar...
Ja li perdonen, en Morrissey.
Jo estic regirat.
Ja li perdonen, perquè
espera que tenim
Morrissey me fa volar, això.
És ell.
És ell.
És un artista, clar, a vegades... tenen això, si no se troben còmodes, no show, i que està home això de no show...
Ho diu ben fàcil, però...
No, si fas un no show, no convoquis.
No,
catatònic.
Clar, és que cadascú, els càrrecs duen associades unes càrregues, i si tu vols els euros dels teus fans perquè te venguin a veure i per poder seguir en el teu nivell de vida...
Jo el trobo molt lletge, el que fa.
Aleshores, no actuïs i dedica't a una altra cosa, fet ermità.
Sí,
doncs. De bones amb Morrissey.
Com és una badia.
De bones amb Morrissey, d'Irlanda.
Mira.
Un altre artista irlandès.
Sí, n'hi ha molts.
Però no tots els irlandesos estan tan trabuquedats.
No, jo crec que deu ser d'escamer.
Perquè l'altre dia parlàvem
de músics irlandesos.
De músics que n'hi ha moltíssims.
N'hi ha molts, sí.
I en Morrissey també és irlandès. Ho dèiem per això, no perquè... Òbviament, i també hi ha molts escriptors irlandesos que també ho comentaven l'altre dia, però no per dejectar-los, sinó que són brillants, no ho dèiem per això. Però sí, curiós,
sí,
Mònica...
Sí, no, i encara tenim un altre àudio d'una Mònica, perquè dilluns l'ha d'anar a veure, en principi,
Sevilla,
fa un concert
no?
A Sevilla, en principi, perquè jo ja no m'ho crec res.
Ja he rebut un... Bé, llavors ho comentaré.
L'escolta'm, una Mònica...
De Morrissey.
Sí, de Morrissey, ja ha estat en Morrissey. Ara una Mònica m'ho explica, men que farà, perquè no sap molt bé si actuarà dilluns o no, en Morrissey.
Ja ho veurem, vos ho contaré. En el pitjor dels casos, passam un cap de setmana, en aquest cas, a Sevilla i també a Còrdoba, que hi anirem, i ja està, i ja veurem què passarà. Però bé, és una aventura, i jo suposo que la gent s'ho pren amb bon humor, tot i que sempre te sap greu, no?, que coincideixi. També ara, si fas concerts de demà i de dilluns, també la gent de València, quina mala sort, no? Però bé, tampoc tenim segur que els arribi a fer aquests dos que queden. O sigui que res, ja ho xerrarem la setmana que ve, si voleu. Moltes gràcies per l'interès i que hagi sort i salut per tots. Adéu.
Sort per tu, sobretot.
Sí, sí, sort, sort per la Mònica.
Salut per fans, sí. I per ell, i per Morrissey.
És que jo estic regirat. Molta sort, com que dic, com si fos, com si t'hagués de tocar la loteria, perquè una persona que li compres una entrada que no
dur-se
barata, que se presenti i fes la seva feina, per favor.
No, no, salut per Morrissey, perquè diu que li durarà un any.
Sí.
Sí, pobre, no?
Ai, no, ja se comença a haver-hi memes de tot tipus, òbviament, quan passen aquestes coses, la gent té molta creativitat i em fa befa i també és divertit. Bé, aquí
i per
queda.
Molt que faci volant en Celestí, no està en bon músic.
Home, dolent no.
Com per fer tot això?
Músic,
això m'agrada, musicalment m'agrada molt.
Bé, sí, música.
Sobretot els mits, m'agrada més
bon
que
cantant,
Morrissey.
Però... Exacte.
A vegades no vol resta, però.
Ah, no, si jo la seva actuació...
A mi, per molt bé que ho fes, aquesta actitud...
Tu separes l'artista...
Evidentment, jo ho he dit sempre. Fa 2 anys que vaig decidir que si ets mala persona no m'interessa res del que fas. I això és de mala gent.
Oh, però jo també ho trobo.
Hi ha molta mala gent.
I no m'interessa. Ja està.
Que és artista, que fa obra.
O si no, si sou mala gent, dissimulau.
Sabeu que encara tenim ara ja per acabar una efemèride musical que fa 20 anys d'una cançó nostrada, preciosa, que tenim moltes ganes d'escoltar i que és d'aquelles cançons que mos fan nostres,
sí.
Parlant d'Antonio Font.
Sí. Tothom sap, quasi, no?
Batiscafo Catiusques, té 20 anys.
Batiscafo monoplaça, esteu focus a l'abisme, de ses aigües insondables només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, llamarada maquinista a institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rotinc planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es planton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es planton s'il·lumina i tanten set sirenes aproximadament per no existir.
Amb això feim una pausa.
Quin és el teu moment de tèntol?
Som d'Antoni Maria Bové. El meu moment tèntol ha de fer pausa. A la feina sol ser a vegades a mitjan de matí, anar a fer un cafetó, un cafè amb llet, estirar un poc les cames i això. I en canvi, a que nostra sol ser també a mitjan d'hora baixa, seure una estona en el sofà i fer una infusió, o simplement estirada en el sofà, en sos i cluts, i tenir la televisió un poc més baixa, o escoltar un poquet el programa d'IV3 de Tèntol.
IV3 Ràdio és actualitat. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a les 12, segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les 2, la transmissió des de l'estadi de Son Mos del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Vetres.
Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. L'equipament necessari per practicar esports de neu. Per practicar esports de neu amb seguretat, s'ha de dur l'equipament adequat. Ara el recordarem. El casc, per protegir el cap. Les ulleres, per resguardar els ulls del vent, la neu i el sol. La roba tèrmica, que és una roba de davall específica per mantenir el cos calent. La roba impermeable, per anar ajuts. Guants i botes, que proporcionen calor i adherència, respectivament. És recomanable dur proteccions addicionals per als canells, no munyeques, pels genolls i malucs, que no són caderes, sobretot per al surf de neu. I molt important, descansar i canviar-se a calçat còmode, sobretot després de practicar un esport de neu. Fora de pista, cal disposar de material de seguretat, no seguretat, com ara un aparell, que no és un aparato, de recerca de víctimes de llaus, conegut com a arvar, pala i sonda. La seguretat sempre primer. I terme explicat, terme acabat.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Ja tenim en Pablo Sierra aquí. Com estàs, Pablo, estimat?
Bé, bé.
Ben tornat.
Un poc trabucat, perquè avui és més pronta que altres dies. I...
Sí, i també per tot aquest trull de Morrissey. Que
sí, també, també, també.
Li hauràs de fer un cançó dels altres.
Sí, podríem obrir un telèfon d'afectats.
Sí, exacte.
Jo pots fer un d'artistes rarencs.
També, també, no? Però tinc una amiga aquí a Mallorca que va... M'ha encantat com ha sonat aquesta paraula.
Artistetxos.
Sortint de la teva gola, Xisco.
Una
amiga d'aquí de Mallorca, no? Crec que ella sí que el va poder veure, però va anar fins a Amsterdam. O sigui, que sa broma li hauria costat, m'imagino que un poc més cara, tot i que de vegades sí. És més fàcil arribar a certes capitals europees des de Palma o des d'Eviso, des de Mou.
I en Tomeu, que és un oient nostre, diu: "El meu ídol Morrissey sempre mos fa el mateix. És una pena perquè és el millor."
També li ha passat. Jo tinc la sort que no he set fan ni d'ell en solitari ni de la seva època amb els Smiths.
O sigui, això mos diuen els oients. Però bé, un altre dia, capital Morrissey, perquè avui tenim un capítol espectacular. Fa un dia és que varen descobrir que C. Tangana i Madonna comparteixen equip al Celta de Vigo.
Bé, ara fa 3 anys que en Antón Álvarez Alfaro, és a dir, C. Tangana, va composar l'himne del centenari del club gallec. Ell, com tothom sap, és madrileny, però el seu pare és de Vigo, i d'aquí li ve aquesta vinculació amb el Celta. També va dirigir el videoclip d'aquesta cançó, d'aquest himne, que potser pagui més la pena que el propi tema. Home, va encantar, el videoclip. I sí, Margalida, entre els hooligans del Celta, des d'aquesta setmana, i dones tocant el pandeiro d'aquestes que sortien en el videoclip, podria haver aparegut la reina del pop, com hem sabut fa uns dies, és a dir, Madonna. Dins el seu armari infinit, o sorpresa, es suposa, ella ho ha assegurat a Twitter...
Allà, al fons d'armari.
Exacte, exacte, molt, 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 molt en el fons, una camiseta d'aquest històric de la primera divisió espanyola, concretament de la temporada 89-90.
tant, ja seria vintage, eh?
Seria vintage, ara que
s'ho
sí,
vintage,
sí, sí, sí. Però ara en Xisco reubinaràs a cinta i m'ho farà anar... Fins allà.
En aquell estiu.
Som a l'estiu de 1990, Madonna, volta per Europa amb el seu Blonde Ambition World Tour, un espectacle tan celebrat com polèmic, una d'aquestes gires que van servir per reinventar el concepte de gran concert. I segur que ho heu vist aquests dies, la diva canta i balla a l'estadi de Balaïdos i en un moment de l'actuació es posa una camiseta del Celta. Ara bé, aquesta no va ser l'única clocada d'ull que va fer-li Madonna al món del futbol aquell estiu del 90. I això és talment el que explicarem avui, Pablo.
Així és, Xisco. Resol el misteri, en teoria, perquè no ha mostrat cap foto, d'on es troba aquella equipació vintage del Celta. Anem a donar-li un poc de context a aquell concert de Balaïdos. Aquesta gira del 90, quan Like a Prayer, aquesta cançó, aquest hit, era gairebé nou, és de l'any anterior, del 89, doncs responia la gira a dos àlbums, el Like a Prayer i també la banda sonora de la pel·lícula Dick Tracy, on la pròpia Madonna va tenir un paper. És a dir, som un moment en què aquesta cantant ja podem dir que domina sa cultura pop mundial. Cada aparició seua genera un grapat de titulars. I clar, aquell estiu, el del 90, coincidirà amb un altre esdeveniment que tindrà doncs, pendent mig planeta, el Mundial de Futbol, que celebra a Itàlia. Qui t'ha previst actuar a Roma només un dia abans de la gran final? Doncs Madonna, esclar, que ja es va deixar a vora per la capital italiana unes setmanes abans, coincidint en la fase de grups. I allà, l'ambició rossa descobreix un futbolista.
Però, Pablo, mem, què li crida especialment l'atenció a Madonna? Que ara me tens embuada.
Doncs jo diria que sa cua de cavall que duia aquest futbolista, il divino Codino, li deien perquè duia una cueta ben pareguda a sa d'en José, d'Estopa, el germà d'en David, el guitarrista. Era un crac, tenia una manera elegant de moure's pel camp, una tècnica que el va fer destacar immediatament i també feia molts de gols. Es diu Roberto Baggio. I en aquell moment no és la figura mítica i mitificada que acabarà sent, però ja és un jugador diferent, que a més acaba de confirmar aquell estiu, el del 90, que deixa la Fiorentina i fitxa per la Juventus, el club més important d'Itàlia. En Baggio té 23 anys, una qualitat tècnica extraordinària, com hem dit, una visió de joc creativa. No és titular de selecció italiana, però en un partit contra Txecoslovàquia, el primer que juguen els italians en el Mundial, dels quals són anfitrions, surt des de la banqueta, fa un golarro, i qui és a la graderia? Doncs veien el partit, na Madonna, que li queda aquell moment gravat a sa memòria.
I aquella fascinació, Pablo, no queda només en un comentari privat, perquè si una cosa té Madonna és que no és privada.
No, sap deixar titulars. De fet, després del partit ja li posen, li atracen un micro a sa boca i diu que ha quedat fascinada per suís vers de Roberto Baggio. Però és que poc després, doncs, succeeix una escena que ajuda a construir tota la història mediàtica, tot el rebombori que s'armarà doncs, al voltant d'aquests dos. Durant la seva estada a Itàlia, a Madonna li fan unes fotos a l'hotel on s'allotja. Unes fotos que després corren per les redaccions de diaris i revistes de tota mena. Com són les fotos? Doncs surt Madonna amb la camiseta d'un jugador de la selecció italiana. I clar, no tria la camiseta de qualsevol futbolista, es presenta amb una de color blau, l'uniforme titula, amb el dorsal 15. Quin número du Roberto Baggio? Efectivament, es 15. I encara hi ha més. Madonna arriba fins i tot a dur aquella camiseta damunt l'escenari, no sé si cobrint el corset de Jean-Paul Gaultier, que es va fer famós, es va convertir en una altra imatge icònica d'aquella gira. No ho farà, però, en aquest concert que hem comentat que estava previst a Roma només un dia abans de la final del Mundial, perquè aquell show, com d'altres, a la gira, a suspèn. Per què? Perquè hi ha molta pressió per part del Vaticà i de grups ultracatòlics que consideren pecaminós tot allò que fa aquesta italoamericana de Michigan.
Sure,
Ara, la camiseta és preciosa.
Molt, molt, molt xula.
Me la compraria, sí, mateix. Sí, sí.
De la marca Diadora, tot i que no dues logo, perquè durant molt de temps la Federació Italiana prohibia les marques d'equipament deportiu doncs posar el seu logo. Només podia sortir l'escut de la federació.
Ah, mira.
Però sí, s'ha convertit en una camiseta icònica i ara que s'ha posat, que torna a estar de moda.
Molt.
Jo vaig estar
d'equip de futbol.
A les festes, no, a qualsevol festa de poble, però si deim festa popular a Balears, és Sant Joan de Ciutadella, no? Mm-hmm. Combregam en això. L'any passat que vaig anar per primera vegada, és que era quasi impossible trobar-te algú de menys de 25 anys que no dugués una camiseta de futbol d'aquesta època, que n'hi havien nascut, però...
Que curiós.
Tot torna,
sí. Però bé, torna'm a Madonna, perquè a partir d'aquí la premsa va començar a imaginar una història.
Talment. Els tabloides fan el que solen fer en aquests casos. Alguns mitjans insinuen llavors que la cantant podria conèixer el futbolista. Altres arriben a suggerir que podria existir algun tipus de relació entre tots dos. Però la realitat és molt menys cinematogràfica. Per començar, Roberto Baggio no era ni va ser després precisament el tipus de futbolista que freqüenta el món de les celebritats. Sempre ha estat conegut, més bé pel seu caràcter reservat, molt tímid, molt introvertit i per una vida personal d'allò més discreta. Amb els anys, a més, adoptaria el budisme com a filosofia de vida i sempre va mantenir una actitud molt allunyada al món de l'espectacle, que això, cal subratllar-ho, no era mica fàcil més jugant a Itàlia, en aquella Itàlia, perquè després de la Juventus va... Sempre el Barça el va voler, mai el va fitxar, però va passar pel Milan de Berlusconi. O sigui que allà espectacle i futbol estaven ben mesclats des de feia molt de temps.
I a més que tampoc era un home que estigués tot sol sentimentalment parlant.
No, mantenia, i manté encara, o almenys això ho diu el seu Instagram, una relació molt estable amb Andreina Fabi, que és sa mare dels seus fills, i la seva parella de tota la vida. Per això aquesta història amb la Madonna en realitat no passa mai, podem dir-ho així, de la simple admiració. Tot i això, aquesta fascinació que la cantant sentia pel futbolista no desapareix del tot. 4 anys més tard, i uns mesos després d'haver romput amb una altra estrella del món del deport, el jugador de bàsquet Dennis Rodman, durant el Mundial de Futbol de 1994, que es disputa als Estats Units, la Madonna torna a parlar públicament de Roberto Baggio. Ho fa en una entrevista i en un moment molt oportú, ara ho explicarem per què. Diu aquesta frase, la Madonna, una frase que torna a fer córrer rius de tinta. Baggio és el meu somni, m'agrada tot d'ell i el considero un dels homes més vells que mai he vist.
Estic intrigada amb aquesta història i fins i tot Pablo Madonna fa una proposta en Baggio.
Diu que si Itàlia arriba a la final del Mundial, que jugarà a Los Angeles, i guanyen el partit, ella convida Roberto Baggio a sopar a casa seva, allà de vora, a Beverly Hills. La història sembla escrita per fer després una pel·lícula, tot
però
això...
Però no s'ha fet encara, no?
No, perquè el futbol té una manera molt particular d'escriure els finals dels guions.
Ai.
Itàlia arriba, efectivament, a la final d'aquell Mundial i ho fa a l'italiana fent una fase de grups molt dolenta, empatant els 3 partits, però va cresquent, ronda rere ronda. I a més, Roberto Baggio es converteix en el gran protagonista. Si feia 4 anys era com s'ha promès a la selecció, doncs llavors el 94 és la gran estrella del torneig. Havia guanyat la pilota d'or una temporada abans i sembla que la pot tornar a guanyar. Però el partit de la final acaba en penals i el perden els italians. Per què? Perquè Baggio, que havia estat el millor jugador del campionat, falla la pena màxima. Els campions són els brasilers. La pilota que dispara Baggio vola per damunt del travesser. Els brasilers es proclamen campions del món i Baggio no va mai en aquella cita. No sé si Romario, que era l'estrella brasilera, hauria refusat la convidada de Madonna. Ahir sí que va ficar el seu penal.
Yeah.
I amb aquell penal, Pablo, poden dir que també s'esveix aquesta història impossible, tot i que hagués estat possible, perquè Itàlia sí que va arribar a la final, encara que no la guanyàs, i la promesa de...
La convidada era per si arribaven a la final,
no? La dona va dir que si arribaven a la final que el convidaria a sopar.
Doncs haurem de concloure que tot això no sabem si d'alguna manera va afectar. Roberto Baggio, que va fallar molt pocs penals al llarg de la seva carrera.
Però perquè Madonna ja era molt donada en això, Sierra. Ja ho va fer Antonio Banderas...
Creus que va fallar espenar per la pressió que va tenir?
No estic dient això, però sí que és cert que Roberto Baggio... probablement dins de les grans estrelles mediàtiques del futbol d'aquell moment, perquè ell va ser famós i molt famós, doncs era el més allunyat possible a una figura com Madonna, perquè és veritat que sempre va fer un poc la seua. Va tenir fama de díscol, però no era un jugador, per exemple. A Madonna li hauria pegat moltíssim haver tingut una relació amb Paul Gascoigne, per exemple, que era l'estrella de la selecció anglesa llavors, i que era, i segueix sent, perquè troc que no s'ha reformat un bandarra. Era un poc sa versió...
Però perquè aquest cliché, pobre Madonna.
Bueno, era sa versió futbolística d'en Dennis Rodman. Li agradava
més un pentur aquest senyor?
No ho sé, però... les seues parelles, en Guy Ritchie, per exemple, està més a prop de Paul Gascoigne que no de Roberto Baggio.
Però no vol dir que parelles que fossin un cromo no se pogués enamorar d'altres persones, altres tipus de persones.
En Gascoigne em pareixia un guiri, anem a dir-ho així, molt guapo, molt assenyat, abans de començar a posar-se el cabell de colors, igual que tenia Rodman.
Quan t'agraden els cromos, sols tenir com un patró. Els cromos enganxen.
Exacte. I perquè us faci una idea, en Roberto Baggio, que segueix en sa mateixa dona, en sa mateixa lota que tenia, quan jugava de molt jovenet en el Vicenza, que va tenir una lesió de lligaments molt complicada de recuperar-se, ho va fer i va acabar sent el gran futbolista que es preveia quan era molt jovenet, va acabar la seva carrera precisament per ser díscol i fugir un poc dels grans clubs italians, el Brescia i un dels seus millors amics d'aquella darrera etapa es diu Pep Guardiola. Van coincidir com a futbolistes i encara tenen amistat. De fet, Guardiola, quan era entrenador del Barça, el va convidar a venir al vestidor i hi ha un vídeo voltant per YouTube des de fa molts anys on Baggio li dona bons consells per la vida futbolística a Leo Messi, que en aquell moment devia tenir-ne 20 o així.
Per acabar, aquella camiseta del Celta, que aquest dia és el club intenta localitzar, que en sabem.
Valtos, que pensau? Que pensau amb el que ja hem explicat? Que Madonna la té o és un altre votat? El que sí que ha demostrat Madonna és que ha estat molt hàbil per recollir aquest guant que li ha llançat al Celta, molt ràpida, i això troc que al final és el que fa que mai et baixin de l'escenari.
Jo t'en dic el mateix. Si et cerquen a Madonna aquesta camiseta perquè va fer un missatge dient que la té penjada a casa seva, que dius, escolta, anem a relaxar-nos tots una micona. Jo demanaria, si pot ser en els experts del Louvre, que passin el Carbono 14. En el Carbono 14 sabrem si ets la camiseta real que ha demanat una rèplica per no quedar malament davant dels seus seguidors.
Allò que més m'ha fascinat d'aquesta història, de la part de Madonna i Vigo, és que va actuar allà, aquella gira mundial va fer aturada allà, perquè hi havia un concert el mateix dia de Prince a Corunya. I havia cancel·lat a Madrid, m'imagino que relacionat amb tot això que va passar a Roma i amb el Vaticà, i els viguesos van estar a la White i van dir, ei, si els corunyesos tenen Prince, naltros tindrem Madonna aquí. Ara no passaria això.
Pablo, moltes gràcies.
A valtros.
Fins la setmana que ve.
Fins la propera setmana.
Continuam, naltros.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que d'aquí una estoneta a les 7 l'escriptora Sara Torres presenta a la llibreria Drap Màgic de Palma el seu nou llibre assaig. Es tracta de El pensamiento erótico.
Que pienso en ti, el pensamiento circular, con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería. Y pienso en ti, en el deseo, la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco.
El pensamiento erótico, publicat per Reservoir Books, és el nou llibre de l'escriptora de Gijón, Sara Torres, que arriba després de títols com Lo que hay, La seducción i Deseo de perro. El presentarà a l'Etcètera Màgic en companyia de Lola Fernández, un assaig que explora la manera de pensar més enllà o fora del binarisme heterosexual, un assaig que cerca com es forma el desig, en quines imatges i com els imaginam més enllà dels relats heretats.
I nosaltres en volem parlar, Sara Torres, com estàs? Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Sara?
Feliz,
no sé si nos entiendes.
¿Sí? Hombre, sí. Qué afortunadamente,
bé.
Sí.
Entonces, ven sí, arribado.
Feliz de hablar con vosotras y de estar aquí junto a vuestra luz. Y es una maravilla de espacio.
Que bé. Avui, com dèiem a les 7, serà Drac Màgic presentant aquest llibre que no sabem molt bé com definir-lo en aquest llibre, Sara. ¿Tu com el definiries?
Yo creo que mi trabajo siempre es un poquito entre métodos y entre disciplinas y entre tonos. Hago con el lenguaje lo que puedo y lo que sé para intentar llegar a preguntas, ¿no? Entonces, en las novelas a veces parece que estamos en un guión cinematográfico, en un ensayo, y ahora en este ensayo a veces parece que lo atraviesa también la poesía, ¿no? O lo atraviesa la narrativa. Siempre es un esfuerzo por intentar dar respuestas de la forma más amable y justa posible.
Però clar, en aquest cas te fiques en el camp de l'erotisme, un tema, no sé si t'ha resultat complicat o has tingut qualque camí difícil a l'hora de parlar-ne.
Claro, a la hora de trabajar cada cual tiene que delimitar cuál es su campo de trabajo, ¿no? El erotismo puede ser muchas cosas dependiendo qué significados le demos. Yo decidí seguir la propuesta de Audre Lorde en su ensayo Usos de lo erótico como poder, donde no se refería al erotismo como solamente una expresión de lo libidinal, sino como una forma vitalista y sensible de estar en el mundo más allá de lo que reconocemos com
homosexual. Cites en el llibre Monique Wittig i la seva teoria de la heterosexualitat obligatòria. No sé si ja han superat aquest estadi, o encara queden molt de llibres, com aquest Pensamiento Erótico de Sara Torres, per poder superar-lo.
Bueno, no creo que sea algo que se supere, es una forma de entender el mundo y de educar a la infancia a través del binarismo de género y la idea de que los opuestos se complementan, ¿no? Y estas dos cosas están en las raíces profundas de nuestra cultura y de lo que hacemos cada día en nuestros intercambios.
Sara, ¿quan començam a tenir nostres primers desitjos? ¿Ho has pogut sobre?
Pues más allá de lo que podemos recordar, ¿no? Al final, las vidas infantiles están constantemente expuestas a imágenes de lo sexual que vienen dadas por los adultos, aunque no sean explícitas, son imágenes que nos van educando en el deseo.
Clar, i tu què has reflexionat, Sara? Com vivim l'erotisme i el desig en aquesta societat contemporània? Ho dic perquè vivim exposats a molt d'inputs eròtics, sexuals fins i tot, és a dir, veiem més gent nua que mai, però també som una societat més pudorosa que mai. Com combinem desig i erotisme en aquest sentit?
Pues es un tema, es un grandísimo tema. Como bien has dicho, por un lado estamos sobreestimulados porque interesamos al sistema como seres deseantes, constantemente tenemos que estar queriendo cosas principalmente, ¿no? Deseando el consumo, deseando poner también la atención y el trabajo en lugares, ¿no? Y por otro lado estamos neutralizados hasta cierto punto y afectos como la ansiedad ocupan las modulaciones sensibles que en otro momento igual eran afectos diferenciales. Entonces hace falta mucha crítica y mucho aprendizaje de observación, no solamente del sistema, sino también de los medios a través de los cuales el sistema entra en nuestro deseo y en nuestras vidas.
Clar, tu parles d'aquest sistema, fins a quin punt estem com a teledirigits per aquest sistema que fins i tot mos marca allò que és desitjable d'allò que no, o com fomentar aquest desig.
Hombre, si vemos, por ejemplo, la evolución en nuestro uso de las redes sociales, de plataformas como, por ejemplo, Instagram, que hace muchos años, cuando yo empecé a utilizarlo, era como un álbum de fotos donde tú ibas poniendo pues observaciones de tu pequeña vida diaria y pensamientos y a una escala pequeñita y sin intereses de mercantilización de tu vida, vemos como poco a poco la plataforma ha ido evolucionando para generar más adicción y además para instrumentalizar cualquier subjetividad o contenido íntimo hacia, bueno, pues vender cosas. La propia plataforma vende, tú te vendes a ti mismo, hasta en procesos inconscientes, incluso estás participando de intercambios de capital, ¿no? Entonces estamos en un momento que necesitamos pues poner voluntad para salirnos un poco de ciertos procesos y observar entonces de qué relaciones participamos.
Doncs tot això i molt més en aquest assaig, aquesta reflexió, aquesta investigació que ha fet Sara Torres sobre el desig i sobre el pensament eròtic. Enhorabona per aquesta feina, Sara.
Moltes gràcies, és un plaer estar aquí.
Ja ets a prop de la llibreria, ja... No encara.
Es un espacio maravilloso, sí. La librería, y a través de los años voy volviendo y siempre me alegra. Así sí, que sí. Ahí
y a més t'acompanyaran a Lola Fernández en aquesta presentació.
Sí, son maravillosas las chicas allá.
Exacte. Doncs avui a les 7 a la llibreria Drac Màgic, Sara Torres presenta El pensamiento erótico. Moltíssimes gràcies, Sara.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
I bon cap de setmana, moltes gràcies. Doncs amb aquest punt cultural parlàvem amb l'escriptora Sara Torres, que d'aquí una estona a les 7 serà la llibreria Drac Màgic. Arribaran els serveis informatius i el senyal de les 5 i després tornau perquè tenim una taula d'Òscars avui amb Antoni Bastard, Nimma i tanta gent més que ens acompanyarà per parlar de la travessa i de qui guanyarà els Òscars o no. Ara tornem.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.